Cada dia, al matí, amb nosaltres.
I si volen fer un encaix en aquest carnaval que és a punt d'arribar, els proposem una visió històrica a través dels ulls d'un periodista que ha fet una tasca d'investigació que tots els crítics assenyalen com a esplèndida. El llibre és El dia revolt, pren el seu nom, com diuen les notes de la presentació, del títol d'un poema del gran Josep Carner, d'un dels seus primers llibres, Vella terra, vella gent, poema que també podran trobar vostès en la pròpia veu de Josep Carner. El poeta el va llegir l'any 1963, impulsat per aquella discogràfica excepcional que en temps difícils va fer unes grans obres i que va deixar un gran patrimoni, com va ser Edigsa. Doncs Edigsa va gravar Josep Carner llegint aquest poema l'any 1963 i explicant les cròniques que el propi poeta va acabar veritablement, o va llegir del tot, però va acabar d'una forma molt emocionada. Doncs el llibre de Julià Guillamont pren el nom d'aquest poema de Josep Carner, i més enllà d'Argentina i més enllà de Mèxic o més enllà del Puerto Rico de Pau Casals, el llibre presenta moltes de les destinacions que els exilats catalans després de la guerra van haver de prendre, en especial dels literats. Per tant, aquest és un relat que va a molts dels països de Llatinoamèrica i Sud-amèrica cercant, evidentment, en bona part no pas els propis testimonis, sinó els seus familiars. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a Julià Guillamont. Julià Guillamont, bon dia i bona hora.
Bon dia.
D'aquesta investigació, el propi autor n'ha tret alguna conclusió que encara no estigués escrita sobre l'exili dels catalans?
Que no estigués escrita?
Uh-huh.
Home, sí, perquè realment el tema de l'exili sempre s'enfocava molt des del mateix punt de vista, que era, doncs, pràcticament els primers mesos o el primer any, que era el moment més dramàtic de la sortida de la gent, els camps de concentració, l'estat de França. Aquesta era la part més ben estudiada perquè era més pròxima, no? Llavors, jo vaig tenir l'oportunitat de poder fer recerca a països on pràcticament no se n'havia fet, i la perspectiva, diguem-ne, és molt diferent. Hi ha una part dramàtica, és a dir, totes aquestes històries parteixen d'un fet dramàtic, però al mateix temps són històries d'adaptacions bastant recides en els països on aquesta gent va anar a parar.
Això anàvem precisament perquè no hi ha exili sense un trauma emocional, però més enllà d'aquest trauma emocional inicial, tenim aquella certa sensació que el llibre explica històries d'aquelles que neixen i que precisament molts dels qui les varen protagonitzar en el seu dia potser mai ni haguessin pensat que en el seu país d'adopció podrien assolir una nova vida bastant més feliç, no?
Clar, la gent s'ha de pensar que la gent no marxava per sempre. És a dir, la gent marxava amb la idea que quan s'acabés la Segona Guerra Mundial podrien tornar, perquè el Franco cauria amb els seus aliats Hitler i Mussolini, i que, per tant, era una marxa per un temps relativament breu, no? I, clar, es van anar trobant que no podien tornar, perquè el 46, doncs, les circumstàncies polítiques van fer que el Franco continués, i aleshores això va anar obligant a la gent a desenvolupar estratègies d'adaptació. I en aquestes estratègies d'adaptació, doncs, bueno, van entrar a treballar ja amb feines estables, van tenir fills en allà, alguns es van casar, doncs, amb mexicanes, o amb xilenes, o amb argentines, o amb cubanes, i això va fer unes famílies noves, unes famílies que són catalans, però que al mateix temps també són, doncs, mexicans, o argentins, o cubans, o dominicans.
Aquesta investigació de Julià Guillamont, per on comença?
Comença per una exposició que vam organitzar l'any 2005 en el Centre de Cultura Contemporània, que es deia Literatures de l'Exili. Aquesta exposició vam tenir la sort que va poder fer una itineració internacional, es va presentar a Buenos Aires, després a Santiago de Chile, a Mèxic i a República Dominicana. Llavors jo vaig aprofitar aquests viatges amunt i avall per preparar aquestes itineracions, per anar veient gent, vaig començar a conèixer gent de l'exili, la gent que queda, diguem, i a partir d'aquí va sortir la idea, vaig veure que hi havia un món per explorar i que hi havia la possibilitat d'un llibre bastant innovador sobre aquesta temàtica. I vaig començar a entrevistar gent, a recollir material gràfic, perquè la part gràfica, diguem, és molt important en el llibre. I, bueno, han sigut, des del començament fins ara, 5 anys.
Una descoberta hem de suposar, perquè aquest exili es va repartir per molts països de Llatinoamèrica i de Sud-amèrica, no?
Els països principals receptors d'exili van ser Mèxic i Xile, que en aquell moment tenien governs d'esquerres, el 39, i que van organitzar oficialment l'arribada dels refugiats. Sobretot Mèxic, però també Xile, on va haver-hi una expedició molt important organitzada pel Pablo Neruda, pel poeta. Després hi va haver-hi gent que va haver-hi República Dominicana, que va ser un cas a part, en un moment en què Mèxic no diguem-ne, absorbia més refugiats. República Dominicana, que tenia una dictadura com una casa, va, diguem-ne, acollir refugiats. I després va haver un degoteig a molts països, és a dir, va haver-hi gent que va poder anar als Estats Units, molt pocs, va haver-hi gent que va anar a Cuba, molts dels que van anar a República Dominicana després van anar a Cuba, va haver-hi gent que va anar a Venezuela, sobretot de segon destí, és a dir, gent que havia anat, per exemple, a República Dominicana i que cap als anys finals dels 40 van anar a Venezuela, que era un lloc que estava en un alt desenvolupament econòmic, i sempre va haver-hi algun que va caure a Colòmbia, algun que va caure a Costa Rica, algun que va caure a Bolívia, és a dir, va haver-hi, es va escampar molt, i després també pels països de l'est, perquè va haver tot un bloc de gent que va anar a parar a la Unió Soviètica, sobretot nens, i després també, doncs, no sé, el cas de la Teresa Pàmies, per exemple, a Txecoslovàquia, és a dir, es va escampar molt pel món, és a dir, va haver-hi moltes vies i molts d'aquests països estan pràcticament per explorar, és a dir, s'hi ha fet molt poc treball de camp.
Més enllà d'aquest trauma o d'aquest enyor inicial, quants d'ells, o fins a quin punt, molts d'ells varen poder deixar en els països que els varen acollir la flama de la cultura, de la llengua, desenvolupar d'alguna manera doncs, allò que era la seva pròpia vida en un món absolutament nou per ells, com era aquest de l'exili?
Van tenir la sort que ja existien unes comunitats catalanes preexistents. És a dir, a Mèxic, l'Orfeó Català de Mèxic és fundat l'any 1906 i el de Santiago de Chile em sembla que més o menys per les mateixes dates. És a dir, que quan arriben no es troben un país totalment desconegut, sinó que troben uns catalans que ja són allà per qüestions econòmiques, en el cas de Chile, per exemple, gent que tenia grans negocis, que són els que els acullen i en algun cas els que els hi paga el viatge. Aleshores, això, aquesta gent s'integra, dona una nova vida en aquests casals i orfeons que estaven en una certa situació de decadència, perquè ja no hi havia la fluïdesa, no arribava la immigració que havia arribat en els primers anys del segle XX, i aquesta gent, aquests exiliats, s'incorporen en aquests casals i orfeons i aquests orfeons viuen un moment, una època daurada. A Mèxic es publiquen una quantitat sorprenent de llibres en català, es publiquen revistes, es fan molt tipus d'activitats de tota mena al voltant d'aquesta comunitat. Hi ha una comunitat amb una vida pròpia molt forta.
Hem de suposar que no tothom va tenir la mateixa sort, no?
L'exili és, que sempre en parlem com si fos una única cosa, en realitat és una suma de històries particulars. I una mica el meu llibre el que vol fer és ressaltar aquest aspecte, és a dir, que no existeix una biografia única dels exiliats i que les circumstàncies són variadíssimes i molt canviants. Llavors, a vegades amb contrastos dramàtics, no? És a dir, des de gent... Jo sempre explico un cas que és un cas molt, molt, molt gràfic, no? El poeta Agustí Bartra estava al camp de concentració a Agde, al sud de França, i tenia al seu costat un amic seu que es deia Pere Vives. El Bartra, que ja era un poeta una mica conegut, va tenir la sort que el van poder rescatar d'aquest camp de concentració. Va anar a parar en una residència, i en una residència d'intel·lectuals que hi havia la Rodoreda, hi havia el Pere Caldés i d'altres, i després va anar a Mèxic. I a Mèxic va ser un poeta molt conegut i el seu fill avui en dia és un antropòleg important a Mèxic. I el Pere Vives va sortir del camp de concentració, va anar a parar una companyia de treball, el van agafar els alemanys, van anar a parar a Mauthausen i va morir a Mauthausen. Dos persones que estaven en la mateixa platja, diguem-ne.
Ens heu plantejat una història de novel·la gairebé, eh?
Sí, en el llibre hi ha un objecte que vam trobar, que surt retratat, que és un objecte que té una càrrega simbòlica impressionant, que és la corbata que aquest Pere Vives li va donar al Bartra.
Vaja.
en el moment de marxar del camp de concentració al Bartra. Remenant l'arxiu Bartra, la vam trobar amb un paper de ceba que portava la història, aquesta història anotada al damunt amb lletra de l'Anna Murià. És a dir, que el Bartra va conservar tota la vida aquesta corbata que el seu amic li havia donat en aquest moment en què les seves vides es van bifurcar d'aquesta manera tan extraordinària.
Ara no tenim temps per considerar-ho, però hem de suposar que des del punt de vista, diguem-ne, emocional, per l'autor del llibre, això deuria ser un impacte, eh?
I tant, sí, sí. Esclar, aquest tipus de coses et posen la pell de gallina.
De trobar-se d'alguna forma un record tan punyent, així de cop i volta, i que darrere aquesta corbata pugui haver una història personal de les tantes que fins a quin punt ens són desconegudes per una bona majoria.
Sí, sí.
És una història coneguda, la de l'exili?
És coneguda en alguns aspectes principals, diguem. Des d'aquest punt de vista, o sigui, sempre es tractava molt els aspectes polítics, administratius, organitzatius, però en canvi no les vivències particulars de la gent. Això era el que fins ara no s'havia treballat, i jo crec que aquest llibre obre una línia nova, tant pel, diguem-ne, per la seva pròpia escriptura, que és una escriptura de reportatge periodístic, com pel fet d'incorporar tot aquest volum de fotografies familiars, d'objectes que la gent ha conservat, és a dir, d'anar a parar a lo més particular i a lo més íntim, i deixar una mica de banda doncs les qüestions més generalistes.
Una qüestió final. Els descendents, o la majoria de descendents d'aquests grans noms de la literatura que aborda el llibre, diuen d'alguna manera que van ser feliços en el seu dia?
El tema aquest de la felicitat és molt complicat. O sigui, sempre hi ha una cosa fosca en això de l'exili. Perquè, sobretot els fills, molts d'ells no saben ben bé. Quan venen els que han retornat, quan tornen a Catalunya, tampoc reconeixen el món que els havien parlat els seus pares.
D'acord.
I es produeix sempre un xoc, no?
O sigui, gairebé com uns apàtrides, no?
Hi ha un punt de no ser d'enlloc.
De no ser d'enlloc, no?
Sí. Sí, hi ha un punt. A vegades és una cosa bona.
No, està clar. Però com a mínim que té relació, òbviament, amb aquesta vivència tan forta i dura de l'exili, que comenta des d'un altre vessant Julià Guillamón en el Dia Revolt. Es presentarà a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol aquest proper divendres a les 8 del vespre. Julià Guillamón, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau, bon dia.
A veure, adéu.
A partir, com els dèiem, del títol d'un poema de Josep Carner, Vella Terra, Vella Gent, del llibre Vella Terra, Vella Gent, el Dia Revolt de Julià Guillamón, editat per Empúries, si algú de vostès el vol trobar, les llibreries, 40 euros, 528 pàgines, com els dèiem, que aborden l'exili des d'una altra perspectiva i a través de dos testimonis de molts catalans, de molts grans noms de la literatura catalana que ho van viure. En 5 minuts tornem, i una història també singular aquesta, canviant absolutament de tema en l'àmbit esportiu, la del Sitges Bowling Club, un dels 5 equips de bowling catalans que es desmarca de la Federació Espanyola. Li van explicar amb en Pito Valero passat dilluns. I anem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres. We'll be right back.